A Ràdio Maricel, a cel obert.
Deu i 43 minuts, el que ve ara és una història interessant. La fusta continua encara sent molt present a la nostra vida, però amb, diguem-ne, amb derivades que segurament molts fusters de tota la vida dirien: mira com hem anat perdent, que allò que abans era un moble de fusta, ara és, gairebé diríem, com un moble de pols, de cartró premsada. Però des del punt de vista de la construcció, la fusta mai no s'ha deixat d'utilitzar, i en alguns països la fusta encara es continua utilitzant. Sí que és cert que ens sembla que en aquesta conversa que mantindrem d'aquí uns moments amb el senyor Pere Linares hem de deixar una mica de banda totes aquelles, gairebé diríem, totes aquelles percepcions, tots aquells tòpics que puguin tenir sobre el món de la fusta. Perquè si ara els diguéssim en veu alta, viurien vostès en una casa de fusta, en un bloc de pisos de fusta, segurament més d'un tindria una certa prevenció. Senyor Pere Linares, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Vostès han fet un bloc de pisos de fusta.
Correcte, hem fet diversos, sí.
La fusta ha estat encara, no sé si dir, o present en el món de la construcció, o veritablement plantejar una vivenda feta amb fusta és hores d'ara quelcom a contracorrent dels temps que corren.
Correcte. És un material que no es feia servir antigament a la construcció per fer pèrgoles o per fer cobertes, i ara actualment, pues, per nova normativa de codi tècnic a nivell nacional, queda enregistrada la fusta com un material que es pot fer servir a la construcció tant d'habitatges unifamiliars, cases, o com plurifamiliars, que serien els pisos.
Suposo, senyor Linares, que quan diu en veu alta que feu cases de fusta, més d'un deu obrir bastant els ulls, no?
Hi ha gent que s'espanta.
Hi ha gent que s'espanta.
Sí, perquè vinculen les cases de fusta en els bungalows dels càmpings, no? I no és pas així, ni molt menys.
Ens sembla que ens haureu d'il·lustrar una mica sobre tot plegat, perquè està clar que tothom ja sap què és la fusta, però segurament hem perdut la mena de la construcció en fusta. Una casa amb fusta, amb quin tipus de fusta es fa, per començar?
Mira, es pot fer servir amb diferents tipologies de fusta. Inicialment, fa uns anys, només es treballava fusta del centre d'Europa i del nord d'Europa, de països nòrdics. Tot això ha anat evolucionant i hi ha empreses a nivell nacional d'Espanya que han començat a treballar el tema de boscos, parlo de fa una vintena, una trentena d'anys, i aquests boscos, que és una inversió a llarg termini, a mig termini, ja comencen a donar fruits. És a dir, hi ha empreses del País Basc que van invertir en el seu dia i estan recuperant ja la inversió i ja fan boscos productius per fusta de qualitat, no tan sols fusta per palets o productes de poc valor, sinó realment fustes de que a la construcció se li dona un valor, i aquest valor al final és un rendiment econòmic. És cert que a Catalunya també ja s'ha començat en diferents entitats a nivell privat a desenvolupar tot el tema de la fusta del nostre país, concretament a la zona del Pirineu, i que ja hi ha empreses que comencen a produir fusta de qualitat, però no pel volum, per atendre el volum que actualment hi ha en el mercat. Però sí que la fusta ve originàriament des de països nòrdics i centreeuropeus, després de la península de la zona del País Basc,
sí,
Navarra, i actualment ens nodrim d'aquests llocs concretament. I a poc a poc de la zona de catalana.
Això, senyor Linares, és fusta de pi, fusta de roure, fusta d'algun arbre, diguem, que més o menys sigui conegut popularment per la fortalesa de la seva fusta?
Sí, n'hi ha bàsicament, són dos pins per la qualitat-preu, que és el pi i l'avet. són tot, les dos tipus de fustes que es treballen per a la construcció. Després, dintre del pi, que tothom coneix,
sí,
hi ha moltes animacions, hi ha el pi insignis, hi ha el pi negre, hi ha molta tipologia d'arbres que va en funció de la zona geogràfica d'Espanya. Nosaltres, aquí a Catalunya, tenim el pi negre, que és el que es treballa bàsicament per a la construcció.
D'acord. A partir del que ens comenteu, vostès han fet a Sitges una casa de planta baixa i dos pisos, una casa de tres plantes, que suma sí, 247 metres quadrats. Aquesta casa, en quina quantitat de fusta ha requerit per construir-la?
Pues mira, perquè no parlem de metres cúbics, perquè la gent... No
ens entendria, eh?
No ho entendria, però sí que puc dir-te que aproximadament serien dos tràilers.
Dos tràilers de fusta.
Dos tràilers de fusta és el que hem necessitat per poder construir una casa de baixos més dos, d'aquests 270 i pico metres quadrats.
Perquè en aquesta casa no hi ha ni una gota de ferro, ni una gota de formigó, res de res?
Sí que n'hi ha, és necessari el que és la planta sòtano, ¿vale? Perquè està per sota del nivell de carrer.
És a dir, els fonaments continuen sent de formigó?
Correcte, sí, els fonaments continuen sent de formigó, és un requisit necessari per un tema d'humitats, perquè el formigó admet aquesta humitat, la fusta no l'admet aquest tipus d'humitat.
Aquesta fusta com s'ha de tractar per poder fer una casa? Perquè tal com dèieu, segurament qui ens escolta pensarà, bé, jo sempre he tingut entès que la fusta amb la humitat sempre té molts problemes i no cal dir que la fusta amb l'escalfor, amb el foc, també en pot portar molts d'altres. La fusta es tracta d'alguna manera abans de ser material per a la construcció d'una casa?
Sí, d'això podem estar parlant molta estona. T'interessa breu. Mira, el tema de la fusta amb la humitat és l'enemic número 1 a batre. Aquí a Sitges segur que n'hi ha moltes cases que els forjats o les cobertes estan fetes amb bigues de fusta.
Sí, senyor.
I el problema que tenen sempre que hi ha corcs o que es podreixen o alguna cosa així, és sempre pel cap de la fusta. Mm. És a dir, per la zona on està empotrada dintre de l'obra.
Esteu llegint el pensament de molts propietaris, ara.
Correcte, perquè és que és real, això. És un fet real. I per què es produeix això? Per quin efecte es produeix? Pel tema de la humitat. Vale? O sigui, la fusta, si l'encapsulem dintre d'una paret en la qual aquesta paret, que és de totxo o és del que sigui, capta humitat, aquesta humitat la transmet directament a la fusta, o sigui, la fusta és porosa i la xucla, vale? Se la queda allà dintre i al final tot això es va podrint. Vale? Per tant, la fusta, la humitat, l'hem de treballar molt bé. Per això el soterrani no l'hem fet de fusta, perquè no absorbís aquesta humitat. Llavors, el que sí que s'ha de fer és fer les previsions necessàries perquè la fusta no li entri la humitat. Vale? Hi ha una sèrie de tècniques que es pot fer. Això respecte al tema d'humitat.
Sí.
Respecte al tema del foc. El tema del foc és ben cert, vale, que la fusta pot cremar. I també una casa de totxos pot cremar. De fet, els inicis dels incendis no venen mai per la pròpia estructura, sinó venen pels elements que l'envolten, siguin les cortines, els mobles, una estufa, etcètera. Vale? Llavors, el que hem de fer sempre és protegir tant la casa tradicional amb totxo com la casa amb fusta. I n'hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de complir, que són materials ignífugs, és a dir, materials que prevenen o retarden el propagament del foc per la casa. Vale? Llavors, això hi ha una normativa molt estricta que s'ha de complir. És a dir, t'explico. A Sitges, què hem fet? Hem posat unes parets de 10 centímetres de gruix de fusta laminada, que això triga uns minuts concrets a cremar-se, vale? I després hem posat uns aïllaments que són ignífugs, que no cremen, vale? I després hem posat dues peces, o no sé si són dos o tres, depèn del requeriment, de peces de pladur que són contra el foc, o sigui, que estem parlant de 3 centímetres pràcticament, 3 centímetres i mig de plaques de guix perquè el foc no arribi a la fusta. Al final, el que s'ha de pretendre és que quan es produeix el foc es trigui com a mínim 30 o 60 o 90 minuts, el que digui la normativa, a que l'estructura aguanti. I en aquest temps se suposa que els bombers han de vindre.
D'acord.
Tant en una casa de fusta com en una casa de totxos.
És a dir, que en aquest aspecte la normativa és igual d'exigent amb una construcció de fusta que amb una construcció normal de totxo i com les que tenim, vaja, com les que tothom coneix, no?
Sí, correcte, correcte. És exactament la mateixa normativa. Per una, per l'altra. És a dir, tu has d'aguantar uns minuts determinats l'estructura.
Sí.
Vale? Després, uns aguantaran més i uns altres aguantaran menys. Però al final és que n'hi hagin uns minuts determinats. En el cas de les entremitgeres, que és aquest cas de Sitges, són 120 minuts. O sigui, estem parlant de 2 hores.
De 2 hores abans.
Si en 2 hores no arriben els bombers, el problema no és la casa, és una altra cosa.
Dues qüestions a partir del que ens comentàveu. Una de molt òbvia i que també us demanarem allò que ens pugueu il·lustrar una mica. Tothom sap quan compra mobles de jardí que les primeres instruccions que li diuen, sobretot, és que de tant en tant els vernissi, els protegeixi perquè el sol, les inclemències meteorològiques els fan malbé. De la mateixa forma que en una casa d'obra de tant en tant venen els paletes i rebossen la façana o la tornen a pintar, etc. En una casa de fusta, quin manteniment hi ha en el temps?
Mira, pot ser o el tope màxim de manteniment o zero manteniment, m'explico. Vale? La casa que tindrà aquest senyor, que té aquest senyor a Sitges,
sí,
el manteniment que tindrà per ser una casa de fusta serà zero. Per què? Perquè no ha deixat res de fusta a la intempèrie. Vale? O sigui, a nivell l'agressivitat ambiental que pugui tindre Sitges per l'ambient salí que realment té, no l'atacarà. Vale? Ara bé, si aquest senyor hagués volgut posar-se fusta a l'exterior,
sí,
a nivell decoratiu, doncs com qualsevol altra construcció en fusta, requeriria el manteniment que requereix una fusta. Tot depèn de la qualitat de la fusta exterior, tot dependrà. Però aquest senyor no tindrà cap tipus de manteniment.
D'acord, o sigui que en el cas d'aquesta casa que s'ha fet aquí a Sitges, és una casa de fusta, però la,
sí,
fusta no està a l'aire lliure, està coberta.
Correcte, hi ha una sèrie de capes a l'exterior que se'n diuen sates. Sates són, a part de la fusta, a sobre de la fusta hi ha un aïllament d'alta densitat, també amb fibra de fusta,
sí,
i per sobre hi ha uns morters de silicat que el que fan és recobrir tot això d'aquí i donar-li un aspecte totalment normal i corrent d'una casa de les rodalies. I si tu passes per davant de la casa, és que tu no veus que és de fusta.
Que és de fusta. D'acord. Per tant, suposo que aquella pregunta que li deu fer més d'un, escolta'm, jo vull tenir aquesta garantia de que d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, la casa la tindré com el primer dia, com si em comprés una casa d'obra i tot estarà igual. Es pot donar de la mateixa manera garantia en una casa de fusta que en una casa de construcció convencional com les que coneixem?
Sí, sí. I més anys de garantia es pot donar, perquè la fusta és un material que es feia servir abans que el formigó i abans que el totxo. O sigui, el cas és que per les noves tendències que van haver-hi es va marginar la fusta i va començar a entrar la construcció en formigó que et permetia construcció amb alçada. Però la llei, a més, ens obliga a nosaltres a donar aquest tipus de garantia d'estructural de 10 anys com a mínim per poder fer els decenals, etc. O sigui, la garantia és exactament la mateixa, sempre i quan construïm amb qualitat. No es poden fer xapusses, perquè xapusses en fan a tot arreu, obra tradicional i obra en fusta.
En quin carrer hem fet aquesta casa, senyor Linares?
El temps...
No, a quin carrer, però... dic, a quin carrer l'han fet?
Ah. Ostres...
Ho dic més o menys perquè aquells sitgetans que es vulguin situar, dic, mira, és en aquest carrer i la podem anar a veure.
Espera, que tinc aquí la meva aparelladora i ara no me'n recordo el carrer, perquè anem de memòria. Està per allà dalt, que hi ha un col·legi.
A prop de l'Institut Joan Ramon Benaprés?
Sí, jo al costat d'un institut, ara et diré el carrer.
A la zona de Cal Antoniet deu ser això, suposo, que és una de les zones de nova expansió.
És carrer de la Casa Platada.
Carrer de la Casa Platada.
Correcte.
Deu poc, un carrer del... Doncs...
no et diré el número.
No cal.
A veure si algú, és capaç de saber. Si ho troben, premi.
Només en un minut, en aquest minut final, quin secret té la fusta perquè la casa aconsegueixi aquesta eficiència energètica?
Mira, t'ho explicaré clarament. Si tu fas una barbacoa i agafes un ferro, allò poses al foc, et cremes. Si tu poses un tros de tronc i es crema, el pots agafar per l'extrem i no et passaràs no et cremaràs.
Uh-huh.
Amb un polo que és fred, l'agafes per l'extrem i no et geles.
Cert.
És a dir, la fusta no transmet ni fred ni calor. És inerte a la transmissió tèrmica. Per tant, la fusta aïlla molt, molt, molt bé. Respecte a el que seria el ferro, seria el formigó, tal. Això, acompanyat d'uns aïllaments i unes finestres d'alta eficiència i sistemes de ventilació doble fluxa, et permet tindre una eficiència altíssima. Aquesta casa, amb aquests 270 i pico metres quadrats, estem parlant de que consumirà a l'any, amb una temperatura confort les 24 hores, aproximadament sobre els 200-250 euros any.
I en 10 segons...
20 i pico euros o 30 euros al mes.
I en 10 segons, senyor Linares, surt igual de preu que una casa d'obra?
Surt un 10% més car, aproximadament,
sí,
que l'amortitzes amb 5, 6, 7 anys, aproximadament.
A compte de l'estalvi energètic, suposo, no?
Correcte. I d'acord. Més ara que està pujant el tema de l'electricitat.
Pere Linares, gerent de House Habitat, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i per explicar-nos el secret que hi ha darrere aquesta casa de fusta construïda a Sitges. Fins la propera, gràcies. Adéu-siau. Plaer,
que vagi bé.
Notícies en connexió amb Catalunya Informació. Tornem en 5 minuts.